les illes tenen un horari especial.
Més informació a ib3notícies.com.
Vetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvinguts a una edició especial de Entre avui i demà. Si encara no ho sabíeu, aquesta temporada hem estrenat una radionovel·la. Cada divendres vos n'oferim un nou capítol que duen al guió les quatre paraules polisèmiques que hem tractat durant la setmana. Avui teniu l'oportunitat d'escoltar seguits els vuit capítols emesos fins ara.
Som la Núria Sastre i acabo de fer 33 anys. Som periodista freelance i visc a Palma. I fins fa una setmana, la meva major preocupació era decidir si havia d'acceptar l'encàrrec d'escriure sobre hotels rurals o sobre rutes gastronòmiques. Dimarts de matí vaig rebre una cridada del notari de Sóller. El meu padrito meu havia mort una setmana abans, als 88 anys, i havia deixat testament. L'únic que m'havia llegat era una pila de cartes velles i un quadre petit que sempre havia penjat a la seva habitació. El quadre era curiós, una vista de Cabrera des de la mà, pintada amb uns colors molt vius. Sempre li havia demanat perquè tenia un quadre d'aquella illa tan petita i ell sempre em responia amb un somriure.
Qualque dia ho entendràs, nina.
Però el que em va sorprendre de veritat va ser la primera carta de la pila. Estava adreçada a mi, en la seva lletra tremolosa dels últims anys.
Núria, si estàs llegint això, és que ha arribat el moment. El que te vaig explicar de la meva joventut no era del tot cert. Perdona'm.
Vaig dubtar si continuar llegint. Tenia por del que podia dir-me, però la curiositat va por de més. Pareixia un assumpte per a l'equip de Font de Misteris d'IB3 Ràdio. Vaig seguir llegint.
Durant la guerra vaig fer qualque cosa de la que no estic orgullós, però tal vegada pot ajudar a les nostres illes. Hi ha qualque cosa amagada que els poderosos d'avui no voldrien que sortís a la llum.
Al final hi havia una mena de poema o endevinalla.
On els francesos varen plorar, davall de la pedra més gran, set passos cap al sol naixent. El primer acte de la veritat t'espera.
Vaig agafar el bolígraf i vaig començar a apuntar tots els detalls estranys d'aquella carta. Vaig remirar el quadre de Cabrera. On els francesos varen plorar. Recordava que durant les guerres napoleòniques, Cabrera havia estat una presó pels soldats francesos. Milers d'homes varen morir allà. Era un número que no coneixia.
Núria Sastre, som l'Antònia Vidal. Mira, som la veïnada del teu predí. Necessito parlar amb vostè urgentment.
Sí, digui'm.
No per telèfon. Miri, és que han vingut uns homes aquest dematí demanant per les coses d'en Tomeu. Homes que no eren del poble. Em sap greu dir-li-ho, però crec que van entrar a casa seva després que vostè se n'anés.
El com va començar a bategar més aviat. Homes que no eren del poble. Què volien de les coses del meu padrí?
Senyoreta, el seu predí me va dir una vegada que si li passava qualque cosa li digués a vostè aquesta frase. Si ella més petita guarda secret més gran. No sé què vol dir, però ell va insistir molt.
La comunicació es va tallar de sobte. Vaig intentar tornar a telefonar, però el telèfon sortia apagat. Vaig agafar el quadre, les cartes i vaig baixar tot d'una cap al cotxe. Havia de sortir de casa meva immediatament. Aquelles paraules d'en Antoni em tenien preocupada. Homes que no eren del poble cercant les coses del meu padrí. Vaig arrencar el cotxe i vaig sortir del pàrquing. Al cap de pocs metres, vaig veure pel retrovisor un cotxe negre que em seguia. Cada vegada que jo girava, ell girava també. Conduint cap a la carretera de Solla, per anar a veure la veïnada del meu padrí, no podia treure'm del cap les paraules d'en Antònia. Silla més petita, guarda't secret més gran. Cabrera. I el quadre que tenia al seient del copilot semblava mirar-me amb aquells colors tan vius. El meu padrí Tomeu sempre havia estat un home discret, treballador, que només xerrava del present. Però ara me n'adonava que potser havia viscut una vida paral·lela que jo mai havia sospitat. Vaig aturar una benzinera a mig camí de Solla. Vaig obrir un altre pic la carta i vaig llegir la darrera línia, que abans no havia vist.
El primer pas és Cabrera. Després segueix les illes cap al nord. La veritat t'espera a la darrera.
Capítol 2. La columna. Vaig aparcar al costat de l'estació del tren de Solla i vaig anar caminant fins al carrer de Sa Lluna, on vivia en Antònia, per veure si podia ordenar les idees. El cotxe negre havia desaparegut del camí, però jo seguia nerviosa. N'Antònia em va obrir la porta abans que toqués el timbre.
Nina, gràcies per venir tan aviat. Entra, entra. Tanca la porta darrere teu.
N'Antònia era una dona de 70 anys, petita i amb una mirada intel·ligent. Em va fer seure a la cuina i va posar dues tasses de cafè sobre la taula. Al seu costat hi havia un exemplar del diari de Solla.
Mira, vull que vegis això. És una columna del diari de Solla de fa 3 mesos. Xerra del teu predí.
Vaig llegir el títol. Patrimoni marítim de Solla. Testimonis d'una època perduda. L'article esmentava el meu padrí com a coneixedor dels secrets navals de les illes.
El periodista va venir aquí demanant per el teu paradí. Volia fer un reportatge sobre antics navegants i les seves històries, però en Tomeu es va negar a xerrar.
Per què?
Em va dir, Antònia, hi ha coses de la mà que no poden fer-se públiques. Encara hi ha famílies poderoses que han construït la seva fortuna sobre secrets que és millor deixar dormits.
Vaig continuar llegint l'article. Al final hi havia una frase desconcertant. Segons fonts locals, Tomeu Sastre podria tenir informació relacionada amb antigues rutes navieres que encara avui serien de gran valor comercial.
Aquell mateix dia que va sortir l'article, va començar a aparèixer gent estranya pel poble i el padrí es va posar molt nerviós.
Què més et va dir?
Una cosa que no entenia. Em va dir, si em passa alguna cosa, que la Nina cerqui en Bernat d'Esport. Ell coneix d'on surt tot això.
I en aquell moment varen sentir un cotxe que s'aturava davant can Antònia. Ens vàrem acostar a la finestra amb precaució.
És el mateix cotxe negre que ha vengut avui de matí.
Varen veure dos homes vestits de negre que baixaven del vehicle. Un d'ells duia una carpeta a la mà i xerrava per telèfon.
Has de sortir d'aquí ara mateix, per darrere. Cerca el tal Bernat d'Esport i resol tot això.
Però...
Ah, quasi m'oblid. El padrí me va deixar això per tu.
Vas tirar la mà, com quan sa padrina et regala en secret un bitllet de 10 euros... i em va donar un petit paper amb un text críptic que semblava la lletra del padrí. Cabrera, Monument Francesos, Columna del Nord. Vaig sortir per la porta del darrere mentre sentia que tocaven la porta principal. El meu cor bategava tan fort que pensava que se sentiria des de fora. Vaig pujar al cotxe i vaig arrencar ràpidament. A la sortida del túnel vaig aturar la vorera de la carretera i vaig cercar al Google del mòbil. Bernat d'Esport, ruta navegació, Mallorca. De sobte vaig tenir un sentiment de culpa, Per haver deixat n'Antonio tota sola amb aquests homes, no podia saber si anaven a per ella o a per mi. Però alguna cosa dins del cor em deia que n'Antonio sabria desfer-se d'ells com és degut. No vas tenir temps de pensar-hi molt més. Google ja havia respost. L'única referència era Bernat Adrover, capità de vaixell, transport de visitants des de la colònia de Sant Jordi a Cabrera. Cabrera, exactament on apuntava la carta del meu padrí. No podia ser casualitat, i a més havia donat per suposat que quan el padrí deia guerra, havia de ser la guerra civil. Però ell, a la guerra civil, devia tenir com a màxim 10 anys. Si mencionava guerra, en realitat devia ser una altra guerra. Ja tindria temps de pensar-hi. Ara havia de posar rumb cap a la colònia de Sant Jordi. Una hora després era al port de la colònia. El sol començava a pondre's i només quedava una barca cap a Cabrera. Hi havia una petita cua de turistes esperant pujar. Mentre esperava el meu torn, vaig tornar a llegir el paper d'espadrí. Columna del Nord. Què volia dir? A Cabrera hi havia ruïnes romanes i també el monument als presoners francesos. Però columnes? No en recordava cap. Hauria de xerrar amb la família de la cantina del port o amb els militars que viuen a l'illa. El capità de la barca, un home gran amb barba blanca, va cridar.
Darrera expedició, Cabrera! Tornada a les 8!
Quan vaig pujar a la barca, el capità em va mirar fixament.
No tens cara de turista alemanya i no dus cap motxilla com per anar a refugi. Què vas a cercar, Cabrera?
Una mirada ràpida i ja m'havia calat. Aquell home seria mariner, però segur que abans havia estat policia o, millor encara, espia. No m'hagués resultat estrany que ho fos. Tant de misteri m'havia accelerat la creativitat. Vaig deduir que ell era en Bernat d'Esport i li vaig confessar obertament el que cercava, que em deia Núria, i que estava ficada a una situació que no comprenia, per mor del meu padrí.
Ah, sí. Sou en Bernat Adrover, però tothom me coneix com en Bernat d'Esport. El teu padrí me va dir que qualque dia vendries. Ves en compte, no ets la primera persona que cerca la columna del Nord.
Capítol 3. La galeria. La travessia cap a Cabrera va durar uns 40 minuts. En Bernat d'Esport va anar xerrant amb mi durant tot el viatge, però sempre amb cura que els altres passatgers no el sentissin.
El teu padrí m'ha explicat moltes coses durant els darrers anys. No tot de cop, sinó a poc a poc. Com si m'ho preparés per aquest moment.
Quin tipus de coses?
Històries de coneixements antics que es van perdre. Sabies que certes persones han guardat en secret durant segles.
La barca va atracar al petit port de Cabrera. Els turistes varen baixar, parlant d'anar al castell i de fer fotos al monument dels francesos. Però jo tenia una missió diferent.
La columna del Nord no és el monument dels francesos. És a una galeria artificial antiga que hi ha més amunt, cap al nord de l'illa. Avui no hi ha gaire gent perquè és festa de Sant Pere a molt de pobles de Mallorca.
Una galeria artificial?
Una mena de túnel excavat a la roca fa molts de segles. No se sap ben bé qui el va fer ni per què, però algú l'ha utilitzat sempre per amagar coses importants.
Vaig pujar pel sender que porta el monument dels francesos, però després vaig continuar cap al Museu de Cabrera. Una vegada allà, vaig tirar cap a l'esquerra i vaig posar rumb al nord. El paper d'espadrí deia on els francesos varen plorar. Davall de la pedra més gran. 7 passos cap al sol naixent. La galeria era impressionant. Un túnel excavat a la roca, d'uns 3 metres d'amplada i 15 de llargada. Clarament artificial. I allà, just al fons, hi havia una columna de pedra treballada. Algú l'havia col·locat allà amb molta cura. Vas recordar l'endevinalla d'Espadrí. On els francesos varen plorar, davall de la pedra més gran, 7 passos cap al sol naixent. Seria la columna el punt d'origen per comptar els passos? Vaig comptar 7 passos des de la columna cap a l'est, cap on surt el sol. Allà hi havia una pedra gran, més gran que les altres, amb unes inicials gravades. T.S. 1978. Serien T.S. les inicials del meu padrí, Tomeu Sastre? I 1978 era la data en què va estar aquí? Quan vaig apartar-la, vaig trobar un forat a terra. L'endevinalla tenia sentit. Davall de la pedra més gran. Tomeu Sastre, 1978. El meu padrí tenia 49 anys aquell any. Què feia aquí 13 anys abans que jo nasqués? Però el que més em va cridar l'atenció va ser un símbol gravat just damunt les inicials. Una flor de lis sobre el que pareixia una bolla del món. Era petit, però estava tallat a la pedra amb precisió. Dins el forat que havia deixat la pedra gran, hi havia una caixa de llauna vella, protegida per un tros de lona encerada. Dins la caixa hi havia fotografies velles, documents escrits a mà i un mapa de les Illes Balears amb rutes marcades en vermell. Però el que més em va sorprendre va ser una carta nova, amb la lletra d'espadrí.
A qui m'estigui llegint, siguis qui siguis, gràcies. Si has arribat fins aquí, seguint les meves pistes, vol dir que t'estima en locura. Hi ha una tradició molt antiga a les nostres illes, una saviesa que es transmet de generació en generació. Són guardians d'un coneixement que podria canviar moltes coses si caigués en males mans. Hi ha signes que te guiaran si saps mirar.
Vaig continuar llegint, fascinada, i aleshores el vaig veure. El mateix símbol que acabava de descobrir gravat a la pedra estava dibuixat a la carta. Una flor de lis sobre una bolla del món.
Bufet Mercadal, carrer Major, expedient R.LL, codi TS1978. Però vés en compte, si t'han seguit fins aquí, ja saben que estàs cercant el que no hauries d'estar cercant.
Just en aquell moment vaig sentir veus que s'acostaven a la galeria. Vaig guardar ràpidament la carta i les fotografies dins la meva motxilla i vaig sortir per l'altra banda de la galeria, que donava un sender més estret.
Ha estat aquí. Encara es nota l'olor de la seva colònia. La barca no torna fins a les 8. No pot anar enlloc. Reviseu-ho tot.
Em vaig amagar darrere unes roques i vaig esperar. Aquells homes no eren turistes i parlaven amb accent de fora de Mallorca. Pot ser de València o de Barcelona? A cap d'uns minuts varen partir, però jo vaig decidir quedar-me amagada fins que no fos l'hora de tornar. Tenia moltes coses en què pensar. Una tradició antiga, guardians d'un coneixement secret i aquell símbol estrany gravat a la pedra. Què podia significar una flor de lis sobre una bolla del món? Ja era fosc quan vaig tornar al port. Els pescadors feia estona que havien sortit a tirar les xarxes. En Bernat d'Esport em va mirar amb una expressió preocupada.
Has trobat el que buscaves?
Part, però ara entenc que això és molt més gran del que pensava.
Doncs prepara't, perquè el que has trobat avui només és el començament.
Capítol 4. El bufet. El viatge de tornada de Cabrera va ser silenciós. Mentre la barca navegava cap a la colònia, jo no podia deixar de pensar en les paraules d'en Bernat. Prepara't, perquè això només és el començament. D'on nassos havien sortit aquells homes? Per què em seguien? I per què el meu padrí m'havia ficat en aquesta història? Jo estava tan bé escrivint cròniques gastronòmiques. Però el símbol de la flor de lis sobre la bolla del món no me sortia del cap. Què podia significar? I que amagava aquell expedient RLL. Vaig conduir directament cap a casa. Aquells homes de Cabrera havien aparegut massa de pressa. Tota aquesta història rotllo Illuminati d'en Dan Brown m'esgarrifava una mica. Una vegada a casa, vaig cridar la meva amiga Clara, que treballa com a agent immobiliari i coneix bé els pobles de Mallorca. Eren més de les 11 del vespre. Però per què estan els amics, si no?
Hola. Núria, fa dies que no xerram, però no sé si aquestes són hores per cridar per telèfon. Com estàs?
Ho sé, però estic ficada a una història ara mateix que no et puc contar sense un gin tònic o dos. Clara, necessito que em facis un favor ràpid. Coneixes cap bufet d'advocats al carrer Major de Solla que es digui Mercadal?
Bufó Mercadal? Al carrer Major de Solla? No, reina, a Solla no hi ha cap carrer Major. Hi ha un carrer de Puigmajor, però allà només hi ha cases particulars. Per què ho dius?
No et preocupis, coses de l'herència del padrí. Estem arreglats. Si a Solla no hi ha carrer Major, ja em diràs com pot haver-hi un bufet. Però de sobte vaig veure la llum. Mercadal no és el nom del bufet. És el poble on hi ha el bufet. Vaig obrir el portàtil i vaig posar el cercador. Bufet, carrer Major, és Mercadal, Menorca. Bufet jurídic Begur, carrer Major 15, és Mercadal, Menorca. Era això. Google, t'estim. Quan el padrí deia segueix les illes cap al nord, es referia a anar cap a Menorca. A la fi vaig trobar un ús pràctic de tenir una paret sencera del meu despatx a casa forrada de suro. Com si fos la germana d'en Sherlock Holmes, vaig clavar en xinxetes tots els papers i fotografies a la paret. També vaig penjar-hi el mapa de les Balears que havia trobat a la caixa. Vaig fer dues passes enrere. Mentre mirava el mapa, vaig veure que hi havia una ruta dibuixada en vermell. Des de Solla fins a la colònia de Sant Jordi. D'allà a Cabrera. I de Cabrera a Es Mercadal. Però de Menorca sortien més fletxes d'altres colors cap a Eivissa, Mallorca i Formentera. L'herència del meu padrí començava a ser un malson.
Em dic Ramon Vilaseca i Clavell. Tinc 56 anys i vaig néixer a Sant Celoni, a la província de Barcelona. He realitzat missions a l'Afganistan, Síria, Iran, Somàlia i vaig sortir d'allà viu. Amb alguna bala incrustada i la reputació pels núvols. Però ara em trobo sol dins un Seat León, amb les llunes tintades, realitzant una escolta a totes llums il·legal a una periodista que es diu Núria i que, pel que sé, no té ni idea d'on s'està ficant.
Clara, necessito que em facis un favor ràpid. Coneixes cap bufet d'advocats al carrer Major de Solla que es digui Mercadal?
Bufó Mercadal? Al carrer Major de Solla? No, reina, a Solla no hi ha cap carrer Major.
Queda clar que és periodista i que sap investigar. Tot molt previsible, però ho sap fer. Demà agafarà el ferri per anar a Menorca. Haig de seguir-la, però primer canviaré de cotxe. Aquest Seat León canta més que en Pavarotti.
Aquella nit vaig dormir poc. Encara no sabia que era el símbol de la flor de lis amb la bolla del món. Ni molt manco les sigles RLL. Però no tenia forces per més. Al matí, a les 9 en punt, vaig telefonar al bufet jurídic Begur per demanar cita. Després vaig reservar plaça al ferri d'Alcúdia a Ciutadella per aquell mateix dia. Vaig carregar el cotxe i vaig sortir cap al port.
Dubto molt que ella sàpiga que li tinc el telèfon i l'ordinador pujats. De fet, va ser molt fàcil fer-ho. I ja fa un mes que tinc micròfons instal·lats al despatx d'en Begur, es Mercadal.
Durant la travessia vaig pensar en tot el que havia descobert. Una societat secreta, un símbol misteriós, les sigles RLL. I uns homes que semblaven saber els meus moviments abans que jo mateixa els decidís. Quan el ferri va atracar a Ciutadella, vas baixar amb el cotxe. Encara se'm posen els pèls de punta pensant en la majestuositat de les festes i la bellesa dels seus enormes cavalls. Vaig posar rumb cap a Es Mercadal. Es Mercadal era un poble petit i tranquil. El bufet jurídic Begur estava al carrer Major, en un edifici antic de pedra. Vaig entrar amb el cor bategant fort.
Bon dia. En què la puc ajudar?
Bon dia. Cercava informació sobre un expedient. Expedient RLL, codi TS1978.
R.LL? Moment, per favor. He de consultar amb l'advocat.
Vaig esperar al despatx, mirant les parets plenes de llibres antics. I aleshores ho vaig veure. Al marc d'un títol universitari hi havia gravat el mateix símbol, la flor de lis sobre la bolla del món.
IB3 Ràdio és participació.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
Seguiu connectats a aquest programa especial d'Entre avui i demà, la radionovel·la, on podeu escoltar els 8 capítols emesos fins ara. Recordeu que cada divendres, a partir de les 11 del vespre, tindreu un nou capítol en el servei a la carta d'IB3 Ràdio.
Capítol 5. La flor. La secretària em va acompanyar al despatx de l'advocat. Era un home de més de 60 anys, a punt de jubilar-se, però amb una veu que semblava d'algú molt més jove. El timbre de la seva veu era tan peculiar que em va sorprendre.
Bon dia. Jo som en Pep Begur. I vostè? Qui és?
Núria Sastre. He vingut per l'expedient RLL.
Ah, sí. Me sap molt de greu la mort de l'avi seu.
Gràcies.
Si vostè és qui diu qui és... Estic segur que l'avi li va deixar d'herència un quadre original d'una illa. Si me'l du, podran continuar aquesta conversa.
Un quadre d'una illa? Mare meva! El quadre de Cabrera encara el tinc dins del cotxe des que el vaig recollir de Cal Padrí. No se creurà, però el tinc aquí mateix. Doni'm 2 minuts i torn. Vaig baixar al carrer i vaig obrir el maleter del cotxe. Mentre treia el quadre, vaig girar-lo per veure si estava ben protegit. I aleshores ho vaig veure. Al darrere del marc hi havia gravat el símbol de la flor de lis sobre la bolla del món. El meu cor es va accelerar. Aquell quadre no era només un record familiar. Era una clau, un símbol d'identitat de l'organització secreta.
Havia escoltat tota la conversa del despatx gràcies als micròfons que havia instal·lat fa setmanes. Així que el quadre estava al maleter del seu cotxe. Podia haver-lo agafat quan vaig registrar Cal Padrí, però en aquell moment no tenia cap valor per a mi. I ara tampoc sembla tenir-ne, a priori. Només és un quadre vell, però ha de contenir quelcom que jo no vaig veure en aquell moment. El millor és deixar que ella torni al despatx amb el quadre i veure què en diuen.
Sí, és autèntic. És hora de dinar i tinc gana. Podem anar a Can Agadet. Jo la convid.
Merda! Va anar a dinar fora. En Bep o té molta sort o és molt intel·ligent. Fora del seu despatx no podré escoltar la conversa.
Mentre caminàvem els 5 minuts cap al restaurant, en Bep em va explicar que Can Agadet era un lloc històric, ara convertit en escola de cuina.
Tot i que és cert que tinc gana i que la convidaré a dinar, el motiu en realitat és que tens la sospita que m'han punxat els telèfons del despatx. En el restaurant estarem més tranquils.
A la mateixa frase diu que t'he punxat el telèfon i que estarem més tranquils al restaurant. O és tranquil·litat menorquina, o intel·ligència. O les dues coses. M'agrada en Beb.
Ara sí que podem ratllar. El seu quadre és un dels 3 quadres idèntics que va pintar l'oli en Ramon Llull, en el segle XIII.
Ramon Llull pintava l'oli?
En els seus llibres, les il·lustracions, els va fer el seu deixeble Tomàs Lemessier, però gairebé ningú sabia, encara avui en dia, que també pintava. Aquest quadre no és un exemple. Era un avançat en el seu temps. Les pintures a l'oli no se van popularitzar fins diversos segles més tard. Saben també que els 3 quadres es van restaurar i repintar i que a mitjans del segle XVIII el pintor Guillem Mesquida hi va afegir el castell de Cabrera.
Vols dir que el quadre que m'ha llegat el meu padrí té 800 anys? És original de Ramon Llull, repintat per Guillem Mesquida, i que l'he tengut al maleter del meu cotxe, al sol, pensant que era una quincalla sense sentit?
Efectivament. Però el més fascinant és que el més important dels quadres no és la pintura, sinó allò que contenen a la banda de darrere.
La part del darrere?
Cada quadre darrere té gravat un fragment d'un mapa i unes coordenades específiques. Només quan se tenen els tres quadres junts, els fragments s'uneixen i revelen la localització final d'un secret que Ramon Llull va amagar per protegir les illes.
I on són els altres dos quadres?
Un és a Eivissa. El té una família que forma part de la nostra organització. L'altre, desconeixer mon pare. Va desaparèixer durant la Segona Guerra Mundial.
En Pep va demanar dos plats de caldereta de llagosta com si res. Com si tot el que m'havia dit fos qualcom que un pot trobar a la Viquipèdia. I va continuar explicant la història de la xarxa secreta creada per Ramon Llull per protegir els recursos de les illes. Jo vaig posar el torcaboques damunt la meva falda per fer un gest natural, com si tot allò fos el pa nostre de cada dia d'una periodista com jo.
L'avi seu de guardar l'ànima de les Balears.
Ho sap tot del tema. I és part de la societat secreta creada per en Ramon Llull. Gràcies per la confiança, però perquè no continuo amb vostès i perquè el meu padrí me va obligar a emprendre aquesta cerca a jo.
L'avi seu era el líder d'aquesta societat. Ell decidia el seu relleu. Però el més important és que ell confiava que vostè trobaria el tercer quadre i recuperaria la història perduda.
En Pep va treure un sobre gruixut de la seva cartera.
Aquest és l'expedient RWL. Conté mapes, coordenades i pistes per cercar-lo.
Varen tornar al despatx d'en Pep. Vaig llevar la pintura del seu vestidor i la vaig enrodillar com si fos un cartell qualsevol. Ara ja m'havia ficat a una paranoia que em feia ser més conscient del que era important. Passar inadvertida. I anar per tot passejant un quadre de 800 anys era com vestir de blaugrana al Bernabéu.
Adeu, fieta. Me sap greu, no ha estat de gaire ajuda.
Si hi ha escoltes telefòniques, clarament aquesta és la frase que despista. Durant el viatge d'anada al port de Ciutadella, d'allà, amb el ferri i el Cúdia, i després fins a Palma, a camp meva, vaig tenir molt mal de cap. Estava segura que, després del que en Beb m'havia dit, em seguien. I segur que també jo tenia punxat el telèfon. I tal vegada l'ordinador. Demà contractaré un sistema de vigilància.
Per la manera com conduïa, el fet que el quadre s'hagués quedat al despatx i aquella frase de comiat, que clarament era per despistar, la conclusió era òbvia. Na Núria començava a lligar caps.
Capítol 6. El raig. L'endemà al matí, a la dutxa, mentre l'aigua calenta em queia al cap i pensant que la societat secreta no tenia nom, vas decidir batejar-la com a Mona Lisa, una espècie d'anagrama entre flor de lis i bolla del món. Mon Lis. Mona Lisa. Jo no m'havia considerat mai mona, però no estava gens malament. Això pensava mentre em vestia amb els meus texans habituals i una camiseta negra amb el logo de Rock Empress, la banda de pseudopunk rock formada per periodistes a Mallorca quan era un adolescent, que me va animar a estudiar periodisme. Com cada matí vaig preparar-me un cafè a la cafetera italiana, llet semi i una torrada amb qualsevol cosa que quedés a la gelera, i vaig posar rumb al despatx per actualitzar la paret de suro. El meu particular amor de les lamentacions. Vaig penjar el quadre de Cabrera davant darrere, cara a la paret, i sí, vaig veure ara ben clarament moltes més línies, com lletres o dibuixos, i el símbol de Mona Lisa. Després, com havia promès el vespre abans, vaig telefonar a Secortec Balears per contractar el pack VIP, que incloïa càmeres d'alta resolució, sensors de moviment, alarma connectada a central, vigilància 24 hores i revisió dels telèfons i ordinadors per comprovar si estaven punxats. El sistema de monitorització el podia controlar des del meu mòbil. Varen dir que vendrien aquell mateix matí per instal·lar-ho tot. Vaig obrir l'expedient RWL que m'havia donat en Beb. Era gruixut, ple de documents antics, mapes i fotografies. Vaig començar a buscar qualsevol referència a Eivissa, ja que allà és on hauria de trobar la segona còpia del quadre.
Era Can Joan de Saigo d'Avingudes, tot i que per mi sempre seria el bar Triquet. Em venia de gust prendre un gelat d'ametlla i un quarto. Feia 3 setmanes que treballava per aquesta gent i encara no sabia exactament què buscaven. M'havien contractat a través d'intermediaris, com sempre, però aquesta vegada era diferent. Normalment els clients em donen informació clara. Segueix aquesta persona, aconsegueix aquest document, pressiona aquest individu. Sóc el que podem anomenar una mà executora per a gent que no es vol embrutar les mans. Però en aquest cas les instruccions eren vagues. Segueix la periodista, informa dels seus moviments, però no interfereixis. Cada dia havia d'enviar un missatge encriptat a un compte de Gmail amb el que havia averiguat el dia anterior. No tenia manera de saber qui hi havia darrere d'aquest correu electrònic, però la resposta que m'enviaven era quasi immediata i consistia bàsicament en un bé, endavant. Em currava un informe de diverses pàgines i em responien amb un et felicito, fill. Pagaven la meva tarifa, no anava a queixar-me. He tingut pitjors clients en pitjors moments. Només és un canvi respecte a la meva manera habitual de treballar.
Dins l'expedient ple de material que apareixia més o manco antic, em va sorprendre una modernitat, com un anacronisme pel context, un codi QR. Vaig agafar el mòbil i el vaig escanejar. La càmera va obrir una pàgina web que només mostrava un missatge. Pàgina protegida per contrasenya. A davall hi havia un quadre de text amb un cursor que resplendia esperant que introduís la clau. Tot això va de societats secretes i de seguir pistes. Podia estar segura de que tot el que contenia l'informe era autèntic o també hi hauria pistes falses. Aquest codi QR podia dur-me pel camí equivocat? Vas decidir, per ara, no avançar més fins que venguessin els de seguretat. Com si m'haguessin sentit els pensaments, varen tocar la porta. Eren els tècnics de seguretat. Arribaven puntuals.
Núria Sastre, som la Sílvia Mut, de Segurtec. Hem xerrat avui de matí. Hem vengut a fer la instal·lació.
Perfecte. Passin. Gairebé una hora després d'escoltar renous de martells, tornavisos i filaberquins, na Sílvia va tornar al menjador, on jo l'esperava.
Bé, Núria, ja tenim instal·lades 4 càmeres fixes, t'han canviat l'espiell de la porta per un digital en càmera integrada i han posat sensors de presència a la porta i a les finestres.
Perfecte. I del telèfon i l'ordinador?
Sí. Aquí he confirmat les teves sospites. Tant el telèfon com l'ordinador no són segurs. Estan compromesos.
Mare meva.
Tranquil·la. En el pack VIP t'han duit un nou model de telèfon mòbil i d'ordinador portàtil. Ja han transferit la informació segura als nous dispositius i només hi podràs accedir amb les teves dades biomètriques, o sigui, amb la teva empremta dactilar, igual que la porta principal.
En realitat, tot això no em feia sentir més segura. La confirmació de tenir punxat el telèfon i l'ordinador només em feia sentir més vigilada. I no precisament per bé. Havia transformat Can Meva en un petit búnquer. El manco, l'expedient RWL i tot el de Mona Lisa estarien més segurs així. Una vegada els tècnics van marxar, vaig tornar a l'expedient i vaig trobar el que cercava. Eureka! Una fitxa amb el nom Carles Marí. Escanar. Transport marítim. Al marge hi havia escrites unes notes a llapis. Coneix la ubicació. Confiança total. Rutes a Eivissa, Formentera, Mallorca, Península. Hi havia una fotografia netsa. Un home d'uns 50 anys, moreno, amb barba, davant d'una embarcació al port. Duia un penjant al coll amb el símbol de Mona Lisa. Vaig agafar el nou telèfon i vaig marcar el número de mòbil que apareixia a la fitxa d'en Carles Marí. Havia arribat el moment de fer el següent pas.
Sí, digui'm.
Bon dia. Volia parlar amb en Carles Marí, sisplau.
Qui el cerca?
Som la Núria Sastre. Crec que ella està esperant la meva telefonada.
Moment, per favor.
Mentre esperava, vaig mirar per la finestra. Un cotxe negre que no havia vist mai estava aparcat davant de casa meva. Els vidres tintats no em deixaven veure qui hi havia dins, però el motor estava en marxa.
IB3 Ràdio és... música.
IB3 dona una mà a l'associació Girasol. L'associació Girasol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girasol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'associació Girasol.
El reflex. Mentre esperava que en Carles Marí tornés al telèfon, vaig veure el meu reflex a la finestra. A baix, el cotxe negre seguia allà, amb el motor en marxa.
Núria, som en Carles. El teu vuelo em va avisar que cridaries qualque dia, però no esperava que fos tan aviat.
Hi ha gent que em segueix. Necessita entendre què passa.
Mira, escolta'm bé. Lo que t'he de dir ho faré en persona. Però te puc avisar que el teu vuelo va fer un descobriment el 1978 que, si surt a la llum, provocaria que les Balears podrien deixar de ser espanyoles.
Què? Com?
Documentació relacionada amb l'amnistici de la Guerra de Cuba de l'any 1898. Demà a les 11 mos veiem a Can Neneta, a Sant Carles, aparca a la plaça, d'una foto de la Mimosa que trobaràs al dossier RWL. I vigila, que qui te segueix no vol tresors medievals, vol documents. Documents que podrien canviar la sobirania de les nostres illes.
La comunicació es va tallar. Vaig quedar mirant el telèfon amb el cor bategant fort. Les Balears podien deixar de ser espanyoles. Guerra de Cuba, 1898. Què tenien a veure uns documents d'un armistici de fa més de 100 anys amb la sobirania actual de les illes? I tot el que m'havia dit en Pep a Menorca? Ramon Llull, els tres quadres de 800 anys, la societat secreta Mona Lisa... Tot això era fals? O era només una altra capa de misteri? Em sentia com un peó en un tauler d'escacs, movent-me d'illa en illa mentre algú jugava una partida que jo no entenia. Vaig anar fins a la finestra i vaig mirar el cotxe negre que continuava allà a baix. Una cosa era certa, ens seguien per quelcom real, i si cada persona em donava una versió diferent, potser era perquè cada un només coneixia una part de la veritat. O potser perquè el meu padrí havia creat tantes capes de protecció que ningú, ni tan sols els seus col·laboradors, sabia tota la història.
Havia escoltat tota la conversa. Les Balears podien deixar de ser espanyoles? Armistici de la Guerra de Cuba, 1898? Això no era cap robatori d'art ni contraban. Això era història, geopolítica. Vaig encendre una cigarreta i vaig mirar per la finestra del cotxe cap a l'edifici de na Núria. El telèfon nou que li havien donat els de Securtec era suposadament segur. Securtec eren bons. Professionals de primera línia. Però jo tenia accés a Pegasus. Fa 5 anys vaig participar en una missió del Centro Criptológico Nacional per ordre del CNI. Des d'aleshores mantinc l'accés al programari. Pegasus només es ven a governs i agències d'intel·ligència. Però quan has treballat per al CNI, certes portes no es tanquen mai del tot. Securtec podien protegir-la de pirates informàtics, de micròfons convencionals, fins i tot de programari comercial d'espionatge. Però no de Pegasus. Ningú està protegit de Pegasus. Només cal un missatge, un enllaç i el telèfon és teu. Missatges, càmera, micròfon, ubicació... Tot. Tot. Porto 3 setmanes seguint aquesta dona i els meus clients no m'han dit mai la veritat. Vigilància discreta, deien. Informa dels seus moviments. Però mai per què. El missatge dels meus clients era breu, com sempre. Evita que arribi a Formentera. Necessari. Urgent. Vaig apagar la cigarreta. 30 anys fent aquesta feina m'havien ensenyat a reconèixer que un encàrrec era brut. I aquest ho era. Un document de 1898 que podria afectar la sobirania de les Balears? Qui voldria amagar això? El govern espanyol? Els nord-americans? L'OTAN? Aquesta situació de tan absurda resulta còmica. I ara jo m'havia de decidir. Seguia les ordres o començava a fer preguntes. Perquè si el que deia en Carles Marí era cert, jo no estava treballant per un empresari gelós ni per una família rica. Estava treballant per algú amb poder real. Molt poder.
Vaig trobar la foto del Mimosa dins l'expedient RWL. Era una fotografia en blanc i negre d'un vaixell pesquer amarrat al port. Al fons, diversos homes carregaven caixes. A una altra foto sortia el meu padrí, més jove, amb un home amb uniforme naval. La seva expressió era seriosa, massa seriosa per a una simple càrrega de pesca. Un missatge d'un número desconegut. No tots els que cerquen aquest document ho fan per amagar l'os. El teu padrí volia que algú els trobés algun dia. Per això no els va destruir. La veritat sempre troba el seu camí. Firmat, un aliat. Vaja, ara resulta que tenc un aliat. Està bé, saber-ho. Vaig tornar a mirar la foto del Mimosa amb lupa. Al marc inferior de la fotografia, escrit amb llapis molt fi, hi havia unes coordenades. 38 graus, 43 minuts nord. 1 grau, 26 minuts est. Vaig introduir-les al Google Maps i em va localitzar un punt a Formentera, però no a la mà, on se suposa que hi hauria de ser un vaixell, sinó a terra, o un bosquet al sud de l'Estany Pudent, aferrat al camí de llevant. El meu padrí havia deixat pistes. No volia que els documents es perdessin per sempre. Volia que algú, algun dia, seguís el seu rastre. I ara, jo era aquella persona. Demà aniria a Eivissa, i en Carles m'explicaria què tenia a veure l'armistici de Cuba de 1898 amb la sobirania de les Balears d'avui. Hi ha veritats que fan por, però hi ha silencis que fan més mal. El meu padrí ho havia entès, i per això no va destruir mai aquells documents. Era la seva herència, i jo havia de decidir què em faria. Capítol 8. El forat. Vaig agafar el primer avió del matí cap a Eivissa. A l'aeroport vaig jugar una vespa i vaig posar rumb a Sant Carles. La foto del Mimosa a la mà, amb aquella frase del meu padrí. El forat més profund no sempre és a la mà. Una altra endevinalla. Sempre les endevinalles. Cananeta era fàcil de trobar. Un bar de tota la vida amb taules de fusta velles i cartells dels 70 a les parets. Vaig demanar un cafè amb llet i vaig esperar.
Núria, som en Carles. Has duit la foto?
La vaig posar sobre la taula. En Carles la va agafar amb cura. La va mirar de prop. I vaig notar com els seus ulls es movien llegint alguna cosa.
El Mimosa. Fa 47 anys d'això. El 1978, el teu abuelo i jo érem mariners mercants. Ens varen contractar per d'unes caixes de Formentera cap a Cabrera. Caixes segellades amb emblemes militars. Ens varen pagar el triple per no fer preguntes.
I el meu padrí em va fer.
El teu padrí no acabava de fiar-se de qui ens havia contractat. Durant la travessia va decidir obrir les caixes per veure què duien. A la majoria hi havia coses sense importància. Mobles petits i vells, eines, material d'oficina, estris per descatalogar, material que semblava destinat a un traster. Però una de les caixes només contenia documentació. Sobres marcats amb el text Treaty of Paris 1898. Un d'ells va cridar la seva atenció.
Què deia?
Mai no ho vaig saber. El teu abuelo el va llegir tot sol, el camarot, però des d'aquell dia va canviar. Alguna cosa va veure que el va espantar de per vida. Va deixar de somriure com abans, es va tornar més cautelós, més silenciós. Va treure aquell document, el va amagar al vaixell i va tornar a lacrar la caixa com si res. Quan vàrem arribar a Cabrera, vàrem lliurar la càrrega i mai més en vàrem parlar.
Res més?
Res més.
I dona'm servits. Jo no sé res més. Només tinc aquesta foto. Un quadre vell i mil preguntes.
Segueix les pistes que en Tomeu te va deixar. Vigila en qui xerres. Hi ha gent que ha esperat dècades per trobar això.
En Carles no m'ha dit res útil. Només confirma que hi ha documents del 1898. Però on?
Vaig anar a Eivissa amb el mateix vol que a Núria. Arriscat, però necessari. Aquell matí havia rebut 10.000 euros en efectiu. M'havia arribat al meu hotel un sobre sense remitent. Aquesta pasta només la paguen governs, gent molt desesperada o governs desesperats. Però no només m'havien arribat diners. També hi havia una foto i un missatge que deia: foto Carles Marí, expulsat de la Marina el 1989. Antecedents, influenciable. Vaig entrar a Cana Neta 3 minuts després que ella sortís. En Carles encara era a la barra, parlant per telèfon. Semblava nerviós. Vaig demanar un tallat i em vaig quedar a prop, per poder sentir el que deia.
Sí, sí, l'he vista. La foto del Mimosa, sí. Segur que ella les ha vistes, les coordenades. 38 graus, 43 nord, 1 grau, 26 est. Formentera, sí. No li he dit res més.
Vaig anotar les coordenades. En Carles estava venent a Núria. Jugava a dos bàndols. Per això deia el missatge que era influenciable. I ara els seus clients sabrien exactament on trobar-la. Havia de decidir-me. Seguia les ordres que m'havien donat els meus clients de que na Núria no arribés a Formentera o feia el que jo considerava que era correcte.
De tornada cap al port, vaig pensar que en Carles no m'havia aclarit res. Amb la poca informació que m'havia donat, l'únic que podia fer era seguir el meu instint i anar a Formentera, a cercar el que sigui que hi hagués aquelles coordenades que havia vist a la foto del Mimosa. El següent ferri cap a Formentera sortia en 20 minuts. No podia perdre temps. Durant la travessia vaig pensar en en Carles. No m'havia ajudat gaire. Potser no sabia res més. O potser... potser no volia dir-me res més. Vigila qui xerres, havia dit, inclòs amb ell mateix. Ja som a Formentera. Les coordenades fixen la posició a uns 2 quilòmetres del port de la Sabina. Això vol dir mitja horeta caminant. A veure si caminar i que em donàs l'aire m'aclaria les idees. Vaig enfilar cap al sud, pel camí de Llevant. El GPS em va dirigir fora del camí principal, cap a un caminet estret que serpentejava entre la vegetació. Una mena de cargol de terra i arena entre sabines i pins. Era allà, entre els arbres. Un vaixell enmig de la vegetació. Encallat, cobert de líquens i de plantes enfiladisses, com si l'entorn el volgués mimetitzar. El casc, quasi esborrat, podia llegir el nom. Mimosa. Déu meu! El vaixell de la foto! El vaixell d'Espadrí! Vaig pujar-hi per una mena d'escala lateral. La coberta estava plena de fulles mortes i de branques. La porta del balou estava tancada, però no en clau. A dins s'havia aturat el temps. Una taula, cadires, una tassa vea. 47 anys sense ningú. Vaig mirar al voltant cercant alguna cosa. Qualsevol pista. I aleshores vaig recordar la frase del meu padrí. El forat més profund no sempre és a la mà. Un forat profund a dins d'una barca. La part més profunda és la sentina. Vaig llevar els taulons del terra del camarot. A la sentina, en certa olor de podrit, hi havia un paquet embolicat en un llençol. Era un quadre idèntic al meu. El quadre de Cabrera des de la mà. Vaig treure la tela del mar, com havia fet en Bep Begur al seu despatx, per poder-me l'endur en comoditat. I va ser quan vaig veure que al darrere de la tela hi havia dibuixat un mapa de les Balears. Coordenades, marques de ports i 3 paraules. Emergency Protocol, 1898. El com bategava amb força, però no va impedir que sentís veus a fora. Xerraven en anglès. Eren 3 homes. Duien jaquetes fosques. Així com es movien, pareixien professionals. Com havien arribat tan ràpid? Com sabien que jo era aquí?
We know you're in there. Come out with the painting.
Vaig sortir a coberta amb el quadre embolicat sota el braç.
That painting doesn't belong to you. Hand it over. Now.
Com que el quadre no és meu. Era del meu padrí. Ara és meu. Qui sou vosaltres?
You don't understand what you're dealing with. Give us the painting now and get lost.
No, no vos donaré la pintura. Vaig retrocedir cap a l'altra banda del vaixell. No hi havia sortida. Aquells tres homes m'havien acorralat. Què estava passant? Un dels homes era a terra, pareixia inconscient. Darrere d'ell, un home que no havia vist mai, fins ara. Era ràpid, professional, eficient. En 10 segons se'ls havia deixat a tots tres inconscients. Tu! Tu ets qui m'ha estat seguint.
Tu i jo hem de parlar. Ara!
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem què li explica en Ramon a Núria i per què el protocol d'emergència de l'any 1898 encara podria ser vàlid avui dia. Naina Serra és na Núria Sastre, en Toni Camps ha fet de Carles Marí, en Xavier Pascuet és en Ramon Vilaseca, en Jaume Gelabert ha posat l'accent a l'home perseguidor i forat, pasta, article i caragol són les quatre paraules polisèmiques integrades en aquest nou capítol.